Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. A Catalunya, Catalunya Ràdio.
Com va, com esteu? Benvinguts al Revolució. Per què les coses són com són i no d'una altra manera? Una pregunta que sembla simple i realment no ho és. És la pregunta que es va plantejar el cèlebre astrònom Johannes Kepler, i que és una manera de veure el món, amb ganes de saber, d'entendre i d'aprendre, la manera que ens agrada també al Revolució. I avui volem saber com són les coses a partir d'aquests quatre motius que us oferim per quedar-vos. In this world. Motiu número 1. Avui viatjarem a l'espai. No us perdeu tots els secrets de l'espai i de la ciència. En l'entrevista a Joan Anton Català, escriptor, divulgador i científic, diu que els nostres fills veuran ciutats a Mart. Un crac sobre aquest tema, no us el perdeu. Motiu número 2. Els dos homes més revolucionaris del programa, Jordi Pi i Ricard Castellet, parlaran dels temes de més actualitat a la xarxa. Què passa a Twitter? Què està fent Elon Musk? Ens està espantant. Què és Mastodon? Es convertirà a la xarxa de moda ben aviat? Motiu número 3. Totes les claus per entendre per què les grans tecnològiques no viuen el millor moment, perquè moltes estan acomiadant a milers i milers de persones. No us perdeu la secció d'Esteve Almirall. I motiu número 4. Descobrirem què ha estat el Festival de Música Itinera, una iniciativa emprenedora que ha portat música, molta música, als micropobles de Catalunya. Una idea d'èxit a molt de futur. Per tant, com serà, oients, el món de demà? Comencem a revolucionar-nos. David Bowie i el seu Space Oddity ens transporta a un món fascinant, a l'espai. La història dels humans és la història d'aprendre, de descobrir i de complir reptes i somnis. Per això, quan la tecnologia ho va permetre, vam poder començar la conquesta de l'espai. Durant milers d'anys, l'ésser humà només va poder imaginar-se com era la Lluna i la resta del sistema solar. Ara tot just estem començant, però la colonització de l'espai ja no té marxa enrere. Vam arribar a la Lluna i ara hi tornarem a anar, i més d'hora que tard trepitjarem mar. La conquesta de l'espai potser és més lenta del que alguns voldrien, però ara sabem que ja no té límits. I saludem a Joan Anton Català, divulgador científic. Bona nit, què tal?
Hola, què tal? Bona nit.
L'escolteu molt sovint al suplement de Catalunya Ràdio amb els nostres companys parlant de l'espai.
Sí.
Ens agrada molt. I el que deia, la conquesta de l'espai és l'evidència que l'ésser humà no té límits, no?
No, és curiós les coses que fem bé allà dalt i que som incapaços de fer bé aquí, eh?
A vegades això també.
Veiem robots a Mart i ara tenim un coet a la Lluna, fent tombs a la Lluna. I altres coses d'aquí que semblarien com més senzilles, no som capaços.
Ja. És un somni fet realitat després de milers d'anys d'evolució, diries?
Sí. Clar, sempre hem mirat al cel. Els nostres avantpassats miraven al cel i intentaven entendre què eren aquelles pampallugues del cel, no? Els nostres avis també el miraven. Nosaltres hem deixat de mirar una mica rona, o molt. És cert que les ciutats no ens deixen mirar gaire al cel, però també és cert que nosaltres anem pel carrer que ni ens mirem a la cara, a vegades. Anem mirant a terra el mòbil, cap avall el mòbil. El cert és, el cel és sempre estat i és una font d'inspiració. I sobretot quan entens el que estàs observant, que ens hem fet tots els estels, que hem nascut dels estels, que són pols, estrelles, que hi podria haver vida allà fora, això és molt inspirador de pensar.
Molt bé. Avui en tu parlarem de la Lluna, de mar. Atenció, una frase que comentarem. Diu que els nens veuran ciutats a mar. Per tant, els nostres fills i filles viuran aquestes ciutats. Ara en parlarem, perquè a mi aquest titular m'ha deixat parada. Però comencem amb la Lluna, si et sembla. Després anem a mar. Fa uns dies el coet Artemis va viatjar cap a la Lluna. Uh-huh. Com ha anat aquesta expedició?
Perfecte, perfecte. L'enlairament, que sabem que es va haver d'ajornar dos cops, a la tercera va anar la bona, tot va anar perfecte, alguns desperfectes a la torre d'enlairament, perquè és el coet més potent que mai s'ha enlairat. Recordem que Artemis 1, que és aquesta missió, encara no va tripulada per humans, eh? Hi va un maniquí a dins, sí? Que pobret s'ha avorrit molt, perquè l'hem tingut mesos allà tancat, i l'objectiu és fer dos tombs a la Lluna i tornar l'11 de desembre, i és la prova de la nova tecnologia, dels nous coets i la nova càpsula, que serviran perquè els humans, finalment, tornem a posar el peu a la Lluna, segurament cap al 2026.
Val, però per què servia aquest viatge? Perquè no hi havíem tornat des de la dècada del 1970. Dius que el 26 els humans hi tornin, és a dir, estem parlant d'aquí 3 anys, però l'objectiu d'aquest viatge...
És provar la tecnologia.
Provar la tecnologia.
Els nous coets, perquè fixa-t'hi que no volem tornar a la Lluna en una sabata i una espardenya, que és el que fèiem fa 50 anys, on es moria gent, per cert, i no se'n va morir més de miracle.
Era perillós, sí.
Clar, volem tornar-hi d'una manera segura i sostenible, sobretot sostinguda. No volem tornar a esperar 50 anys un cop hi anem. Posarem bases a la Lluna, convertirem la Lluna, a veure si ho sabem fer èticament, eh? I bé, com un lloc de la humanitat per enlairar-se des d'allà i continuar explorant l'univers. Uh-huh. I ara parlarem de Mart. No oblidem que la vista de debò la tenim posada a Mart. I, per tant, el tornar a la Lluna és com una pràctica. Com dir, bé, abans d'anar a plantejar anar a Mart, hem de tornar a la Lluna, hem de dissenyar nous coets, noves naus, que puguin enlairar més pes, que siguin més segures. I això és el que estem provant amb el projecte Artemis, que és Artemis 1, que és aquest. Artemis 2, que si tot va bé serà 2024, que ja durarà 4 persones, encara no ha baixat la Lluna, fer tombs. I 2023, Artemis 3, que aquest sí que ja ens tornarà a posar de peus sobre la Lluna.
Per tant, a la Lluna, el 2026, correcte, aquesta data, oients de la Revolució, apunteu, i tenim un viatge tripulat, una altra data molt important, a Mar, que serà el 2024?
No, meitat de la dècada vinent. Ja m'agradaria a mi que fos 2024. A Mar, si tot va bé, anirem sobre el 2034, 2035. Sí, ja m'agradaria que fos abans. Eh? I, de fet, Elon Musk, ha promès que ell durà l'home a la Lluna petiquipeti, vol dir...
Home, però ara té molta feina amb Twitter. Sí. No sé si li dona temps de portar a la Lluna si està treballant amb el Twitter,
té molta
no?
pasta, aquest tio. Té molta pasta, ja veurem què és capaç de fer. Ell ha dit que vol dur l'home a Mart abans que acabi aquesta dècada. Fixa-t'hi que està jugant a ser Kennedy. Kennedy, en el seu moment, va prometre, no, nosaltres enviarem l'home a la Lluna abans que acabi la dècada dels 60. Ell ha dit... No, de fet, no ho ha dit ell, ho ha fet dir a la presidenta de SpaceX, que és la seva companyera espacial, diu, nosaltres enviarem els humans a Mart abans que acabi aquesta dècada. Ja veurem si és capaç de fer-ho.
Tu te'n refies d'aquest senyor?
No, en absolut.
Perquè no t'inspira gens de confiança?
Gens. I després del que està fent amb Twitter, encara menys.
Clar. No sé, Twitter, la Lluna,
sí, Mart...
té uns somnis molt ambiciosos,
sí,
podem.
De fet, fixa-t'hi, des de petit, el seu somni real és Mart.
Ja.
Aquest és el seu real somni. Tot el que ha fet a la seva vida, des de Tesla, PayPal, quan la va formar, després Tesla, SpaceX, tots els contractes que està guanyant amb la NASA, tot és perquè ell somia de petit, no anar ell al Mart, no ho ha dit mai així ell, no ho va realitzar d'aquesta manera, sinó dur l'home a Mart i establir bases permanentment habitades a Mart. Aquest és el seu somni de petit i tot el que fa, o més o menys tot el que fa, va orientat cap a aquesta direcció.
Perquè, clar, expliquem, això és el somni de l'Elon Musk, no? Però expliquem als oients, per als que no sabem tant d'astronomia, de ciència, de l'espai, perquè vivim a la Terra i a vegades quan mirem al cel no som conscients de tot el món que hi ha, per què seria important, no? Viatjar a Mart, ja existeix, existirà, dius, el primer ésser humà que trepitjarà a Mart, i tu dius que els nens veuran ciutats a Mart. A veure, la meva filla, que té 7 anys, veurà ciutats a Mart, sí?
Amb 7 anys és possible que vegi...
Sí?
Sí, és possible que vegi assentaments permanents. Potser encara no ciutats, però assentaments permanents, que vol dir bases permanentment habitades. És a dir, humans que viuran i treballaran i investigaran...
Sí, que viuran allà, humans. Però això a quin any, Joan Anton?
Bueno, jo si ho sabés, potser no estarien aquí. Però, no. Però jo, si ho hagués de posar en un calendari, posaria 2050 o 2060.
2050,
bases 2060. Permanentment habitades, encara no ciutats. Ciutats com aquí pensem... que són llocs amb molta població, no estic dient això. Però les ciutats, fixa-t'hi que xulo que és això, perquè vol dir que hi arribarà un moment que naixeran humans a Mart, seran humans marcians. Doncs això...
Han d'haver-hi hospitals, també, no?
Clar,
perquè
haurà de veure de tot. Haurà de ser a final de segle. És a dir, aquestes hi ha ciutats on naixeran humans, ja començarem a veure potser problemes geopolítics, no? Perquè ens miraran els marcians i diran, aquells humans del planeta Terra que són a milions de quilòmetres d'aquí, que estan decidint per nosaltres, tot això jo ho poso a final del segle. Ja ens anirem segurament final d'aquest segle, començament del vinent, per ciutats, eh? Per allò hi ha assentaments on hi neixi gent.
Sí, però Mart no és un planeta molt inhòspit, realment? Sí, pot haver-hi aquesta...
Sí, absolutament, però mira, Mart hi viurem amb cúpules, amb llocs protegits, sí, amb atmosferes d'oxigen, sí, són ciutats que ja s'estan dissenyant, eh? Ja es poden veure per internet dissenys d'aquestes ciutats, on s'aprofita la llum del sol, on s'aprofita l'entorn de la superfície de Mart, però es protegeixen les ciutats en atmosferes i temperatures que per nosaltres doncs, siguin adequades. Això és imparable. Això és imparable.
Imparable. Aquests assentaments permanents, eh? Tant a Mart, perquè a la Lluna, aquesta base permanent a la Lluna també seria molt important,
també,
no? Clar.
També. El que passa que la Lluna té menys atractiu, és menys sexy que Mart.
Per què?
Mira, d'entrada perquè Mart té aigua gelada en abundància. Vol dir que quan tu posis una ciutat o assentaments no et pots plantejar fer un pont aeri des de la Terra que porti l'aigua. Això seria caríssim i inviable. Ha d'haver-hi aigua en destí. I Mart té molta aigua, de manera que aquest recurs ja el tens. A la Lluna fa poc hem descobert aigua gelada sota alguns cràters molt profuns del pol sud de la Lluna. Però segurament l'explotació d'aquesta aigua és molt complexa. En canvi, a Mart és tolerant senzilla. Després, Mart té un entorn molt més agradable. Quan a temperatures... només menys 60 graus de mitjana, està bé. En ciutats protegides, per tant, podem viure a les nostres temperatures. I després és un lloc excel·lent per gravetat i condicions per enlairar-nos des d'allà per continuar explorant el sistema solar. Gastarem 3 cops menys d'energia i d'esforç per enlairar coets amb el mateix pes, podrem enlairar 3 cops més de pes des de Mart que des de la Terra. I, a més, podria tenir recursos minerals. I, a més, estem cercant vida, vida microscòpica. Dit això, també t'haig de dir que tenim un problema o una cosa sobre la taula que a veure si som capaços. És l'ètica, com anirem a Mart. Anirem amb l'ètica d'Elon Musk, que serà portem a qualsevol preu a l'home a Mart i anem a explotar els recursos miners, per exemple, minerals, en benefici d'unes companyies. I anirem amb la bandera dels Estats Units, és a dir, anem a que un país representi la humanitat o hi anirem amb la bandera de les Nacions Unides. Ja sé que sóc molt naïf, molt ingenu, però a mi m'agradaria que fos aquesta tercera opció i que parléssim abans d'anar a Mart i de fer coses mal fetes en allà en nom de qui les volem fer, de tota la humanitat o d'un país o d'una empresa. Sí. Això encara està a les nostres mans decidir-ho.
Jeff Bezos també, una altra tecnologia, s'ha aproximat molt a temes de l'espai. Què et sembla també el que diu i fa Jeff Bezos?
Jo veig esnobisme directament. Penso que en un món tan injust com l'actual hi ha altres maneres de gastar-se els diners. Tots tenen el dret de gastar-se els diners que tenen.
I a més ara que estan acomiadant gent de les seves empreses tecnològiques. Clar,
si tu tens molta pasta, te la pots gastar com tu vulguis. Això està clar. Però potser no, hi ha altres maneres de gastar-se-la no tan diríem, espectaculars com el turisme espacial. I Jeff Bezos en aquest moment està apostant pel turisme espacial, cosa que Elon Musk no fa tant. Elon Musk, el seu somni, ja et dic, és enviar gent a Mart.
Aquest turisme, quan podrà ser possible?
No, ja,
també?
Ja és. El que passa que actualment se'l paguen. Ell ha anat ja a l'espai, Jeff Bezos, amb el seu germà, ja ha enviat algunes persones a l'espai. Això costa un dineral, només s'ho poden permetre.
Què costa, recordem-ho, aproximadament?
No ho sé. De fet,
milions.
Sí, milions de dòlars, però molts.
Clar. Per tant, el que estàvem comentant avui amb el Joan Anton Català, el que veiem a les pel·lícules de la ciència-ficció, no? Humans marxant amb naus a viure altres planetes, això d'aquí uns anys pot ser veritat.
Sí, d'aquí uns anys, ja et dic, a Mart hi anirem a meitat de la dècada vinent, jo espero veure-ho, que ho puguem veure, això. Les imatges poden ser espectaculars, imagina't, amb la tecnologia audiovisual que tenim avui, quan els primers astronautes aterrin a Mart. A partir d'allà hi haurà bases permanentment habitades, el que et deia, llocs petits on hi haurà científics i enginyers treballant i que vindran i aniran, com en un pont aeri. I finalment, a final de segle, probablement hi ha ciutats.
Acaban de informarnos de que el fragmento ha impactado en el centro de Florida.
¡Oh, Dios mío!
Esperad, iban a caer más pedazos.
Venga, vámonos.
Papá, el cielo está ardiendo.
2 días. Lo calcularon mal. Hay un montón de trozos destructores de planetas.
Las agencias espaciales predicen algo parecido a una extinción.
Fins ara això semblava només per a les pel·lícules, però potser algun dia, com deia, no serà ficció, no? Que els hi preguntin als pobres dinosaures, no? Una altra notícia també destacada relacionada amb l'espai és el desviament de l'òrbita d'un asteroide,
sí,
que va ser un èxit. Tenia sentit fer aquesta prova, ens preguntem i si correm el risc, no? A curt o mitjà termini, Joan Anton?
El risc sempre hi és, ha existit. De fet, ara ho comentaves, no, els dinosaures, si haguessin tingut la tecnologia que tenim avui, potser encara hi serien, per cert, i nosaltres no hi seríem.
Ai, sí. No cal, no? No, aquests dinosaures amb nosaltres, no?
No, però la reflexió és interessant, perquè això dels impactes ens fa por. Però recordem que som vius gràcies als impactes passats, que són els que ens han dut a nosaltres, els humans, en aquest planeta. Hi ha probabilitat, que és molt baixa, de que vingui un objecte d'aquests que ens pugui fer mal. Molt baixa, però no és zero la probabilitat. Per tant, ja va bé que practiquem, abans que sigui necessari, practiquem mecanismes de desviar aquests objectes. Ja que nosaltres no ens podem apartar, apartem-los amb ells. I això és el que s'ha provat amb la missió aquesta DART de la NASA, que ha estat, per cert, un èxit rotund, que hem fet per primer cop a la història una prova que anomenem de defensa planetària, que sembla de pel·lícula, però és real, que és anem a impactar, anem a enviar una bala, un objecte que viatgi molt ràpid i actuï com una bala, xoqui contra un asteroide i el mogui, el faci tremolar una mica rona per veure com som capaços de desviar una mica la seva òrbita. I això és el que hem fet i ha funcionat molt bé.
Perquè ara mateix hi ha controlat alguna amenaça més amb potencial real de topar contra la Terra?
No, dels grossos...
Han d'estar tranquils, ara.
Sí.
Oients, de la revolució.
Molt important.
Respirem tranquils.
Molt important. De les coses que hem de temer no són les de l'espai. Ens hem de preocupar de les coses d'aquí. Les guerres, el canvi climàtic, la salut... Això sí. De les coses del cel, no. La probabilitat és molt, molt, molt petita de que hi hagi un objecte gros. Tot i que t'haig de dir que de petits n'arriben constantment. I alguns d'ells, per un llibre meu, ho vaig calcular, cada dia ens cauen 27 elefants adults. No ens cau l'elefant, ens cauen objectes petitets que tots ells equivalen al pes de 27 elefants. Mm-hmm. Cada dia.
Per cert, a la revolució, Joan Anton, hem parlat molt de New Space, que és la nova economia de l'espai, hem parlat de l'enxaneta, hem parlat de que cal també aquesta nova economia, que està generant llocs de treball a Catalunya, amb uns 75 empreses. Sí. Què et sembla?
És perfecte, i espera't la d'economia que generarà. És a dir, el futur està a l'espai, l'economia del futur està a l'espai. Ara mateix tots estem utilitzant, per exemple, el GPS als nostres mòbils, això està basat en satèl·lits. Cada cop utilitzarem més d'una manera transparent, que no sabrem que això ve de l'espai, però utilitzarem serveis que estaran basats en satèl·lits, que estaran basats en l'espai. Això crea economia, crea llocs de treball, crea riquesa, crea coneixement. I Catalunya jo penso que ha apostat bé, és a dir, abans que ens ho facin els altres, és a dir, que vingui algú i ens posi satèl·lits i ens comenci a vendre serveis, que al final tots acabarem comprant, potser com a país, potser fem bé en donar un pas endavant i començar a construir nosaltres aquest ecosistema de l'espai.
Tu també parles i expliques, no?, que fins ara eren els països que lideraven aquesta recerca, ara també són empreses privades, com deies.
Sí. Cada cop més. Tema interessant veure que quan vam començar a explorar l'espai hi havia els Estats Units i l'antiga Unió Soviètica que competien, i això és tot el que hi havia. A poc van començar a sortir noves agències espacials i ara també tenim empreses que competeixen. Són empreses molt grosses i potents, com la que dèiem SpaceX d'Elon Musk, un exemple, que no només és un proveïdor de les agències governamentals, sinó també un rival pot arribar a ser. Té els seus propis projectes, la seva pròpia agenda, els seus propis interessos econòmics, per exemple, mineria de l'espai. Clar, i aquí aquest ecosistema de l'espai es complica. Això és el que jo anomeno la geopolítica de l'espai.
Clar.
Es complica moltíssim.
Aquest any la mítica pel·lícula ET ha fet 40 anys. Ens preguntem, també estem sols a l'univers? Una pregunta que tota la humanitat s'ha fet alguna vegada.
Tant,
tu què en penses, Joan Anton?
Jo penso que el sentit comú ens diu que no, perquè l'univers és immens. A més, seria una manca d'humilitat pensar que estem sols, però la ciència no viu d'humilitat ni de sentit comú, viu de proves, i encara no tenim evidències de que la vida estigui allà fora. L'estem cercant a Mart, tenim robots en aquest moment que tu i jo estem parlant que estan cercant vida a Mart, i estem escoltant, parant orelles a l'univers per si mai ens arriba un senyal d'una civilització potser ja extingida que hagi enviat senyals a l'espai dient hola, som aquí, i que poguéssim rebre demà. Imagina't el dia que rebem un senyal com aquest.
Perquè tu creus que aviat podrien confirmar això, que hi ha vida a prop de la Terra? Em refereixo a qualsevol forma de vida, no vida intel·ligent?
Si tinguéssim sort, potser en 10 anys podríem viure el que seria el descobriment de la història de la humanitat, que seria la confirmació de que Mart va tenir vida antiga, sí. Estem parlant de microorganismes, fa milers de milions d'anys, que és el que estem buscant. Potser som a 10 anys d'aquesta descoberta, amb molta sort.
Quines pistes són les que necessitaríem per afirmar-ho?
Doncs haurem de portar... Tenim un robot biòleg, sí, que es diu Perseverance, Percy pels amics, que és el que va arribar l'any passat, a l'últim crit de la tecnologia americà. Ell està recollint mostres de roques que són sospitoses de tenir senyals de fòssils, per entendre's, de vida antiga, però haurem d'anar a Mart en una missió posterior que ho farà l'Agència Espacial Europea i la NASA, molt complexa aquesta missió i no tripulada, que haurà de recollir les mostres que té Perseverance i dur-les aquí a la Terra per analitzar-les en aquí, perquè no volem fracassar. Com et deia, el descobriment de vida a Mart seria el descobriment de la història de la humanitat i no volem pifiar-la. Per tant, aquestes mostres es duran aquí i s'analitzaran en aquí. Això fa que haguem d'esperar, doncs això, uns 10 anys, 12 anys. Imagina't si descobrissin vida ni que fos fòssil. Un cop Carl Sagan deia, si mai descobrissin vida a Mart ni que fos fòssil, què no hi haurà allà fora? Si el primer lloc on hem anat, al costat de casa, a Mart, ja n'hem descobert.
Clar. Déu-n'hi-do, perquè clar, doncs això, no? Si hi haurà vida, si les trobem en algun planeta, o estaria proper i les portem a la Terra, no? No sé si podria ser perillosa, no?, també per la vida humana. Clar, hi ha moltes preguntes, no?, sobre aquesta vida intel·ligent i per tu, per anar acabant aquesta entrevista, Joan Anton, que recomanem el seu llibre, com dèiem, Una breu i atzarosa història de la vida, perquè el Joan Anton és un especialista del que passa més allà quan mirem al cel, no?, a l'espai. Qui em diries que és el teu planeta preferit, et pregunto ara? No sé, és la pregunta que et fa tothom.
La Terra. La Terra?
La Terra.
Absolutament. És a dir, no hi ha, mira, fixa-t'hi, no hi ha versió 2 de la Terra. Som l'enveja de tot l'univers. Quan ells ens miren, ens tenen enveja cotxina. I diuen, aquests humans, quina sort que tenen. Llàstima que els humans no ens n'adonem d'aquesta sort. És un planeta perfecte. T'ho dic perquè quan es parla de Mart, hi ha gent que veu a Mart com un cert bot salvavides. Diuen, com que aquí hem estat incapaços i tenim la crisi climàtica i les guerres, potser Mart serà el bot salvavides. No ho és, bot salvavides. És a dir, evitar Mart no vol dir que haguem d'abandonar, que ens haguem de rendir. Clar. Mai cap planeta serà com aquest, perquè aquí ens hem criat, hem nascut. La Terra ens ha fet que parlem, que ens emocionem, que estimem. A mida de la Terra, hem evolucionat en aquí. Aquest és el nostre planeta. Per tant, explorarem a l'espai? Sí. Abandonarem la Terra? Seria un error enorme. Preciosa la Terra. Per tant, que hem de gaudir d'aquest planeta, protegir-lo.
I el segon de la Terra seria Mart, llavors?
Llavors, si no em preguntes per la Terra, diria Mart. Sí, per mi Mart, perquè és l'objecte d'aquest somni, no?, de l'exploració humana, del següent repte, de la següent frontera, de les sèries de ciència-ficció, d'humans naixent a Mart, de generacions d'humans, després de moltes generacions, que el seu cos serà diferent al nostre, saps? I tot això és la imaginació, el poder, no?, que és el que ens ha dut a explorar a la Lluna i ens durà també a Mart, aquests somnis.
Per tant, per acabar, Joan Anton, si aquí parlem de la revolució digital que afecta molts sectors i que la tecnologia transforma tot, està clar que la tecnologia i la revolució digital també està canviant la forma de l'espai, que mirem l'espai, no?
Totalment, és dir, en aquest moment la tecnologia, per exemple, l'anàlisi de dades, el recull de dades i la seva anàlisi des de l'espai, ens estan permetent, ens haurien de permetre lluitar, per exemple, contra el canvi climàtic.
Clar.
I donar-nos una qualitat de vida més bona, que ja la tenim molt bona, però que aquesta qualitat de vida pugui arribar a molta més gent i fer un món una mica més just.
Clar. Doncs escolta, ens agrada molt la revolució, com explica Joan Anton Català Amigó tot el que passa a l'espai i que aquesta tecnologia, no?, també ens afecta i ens afectarà en el nostre futur i en com serà el món de demà. Per això volíem convidar-lo al Revolució 4.0. De veritat, m'ho he passat superbé escoltant.
Gràcies. Jo m'ho he passat molt bé aquí també.
Per tant, espero que els oients també. Una abraçada ben forta.
Gràcies, igualment.
Mi casa.
Un emprenedor veu oportunitats allà on uns altres només veuen problemes. Michael Gerber. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Ja sabeu com són Ideo. Estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual. Baby, I cannot wait.
Esteve Almirall, professor de SADE, què tal? Bona nit.
Oh, bona nit, encantat de ser aquí. Moltes gràcies per invitar-me.
Moltes gràcies, m'agrada molt, perquè jo li dic a l'Esteve, ets una persona vitamina, amb energia positiva. T'ho diuen, això?
No, no, però, escolta, és fantàstic que t'ho diguin, no?
Sí, perquè sempre riu. Sempre riu, sempre està content, i tenir a prop aquestes persones és molt important. Per tant, Esteve, que tornis al programa, em fa molta il·lusió, i té que veure també parlar amb tu sobre empreses tecnològiques, i la innovació no deixa de ser notícia, i ho dic perquè, sobretot, el que passa és que les empreses tecnològiques estan passant per mals moments, i d'això no estàvem acostumats a parlar-ne.
No, fins la darrera vegada que tot això va passar va ser el 2000, a bombolla.com, i del 2000 fins al 2022 tot anava de conya, tot eren beneficis brutals, tothom contactava gent, etcètera, etcètera. És dir, que és una cosa novedosa, clar.
Clar, perquè milers de milions de beneficis, sempre parlaven de xifres molt bones, i ara s'està parlant d'acomiadaments a les grans empreses com Meta, Twitter... Explica'ns, què està passant? Per què s'està acomiadant gent de les grans tecnològiques?
Bueno, la primera cosa és que s'està acomiadant gent, i que s'està acomiadant molta gent. De fet, portem ja 120.000 persones acomiadades.
Déu-n'hi-do,
això...
120.000?
Sí, pensem que la pitjor crisi que ha tingut les.com, que va ser la crisi del 2000, que va ser aquella bombolla que va esclatar, i el pet.com i tota aquesta història, se'n van acomiadar 107.000. És a dir, en portem més en poques setmanes que durant tota la crisi de la bombolla.
De, més o menys, a cada empresa, saps quan és? De Meta...
Sí, de Meta s'han anat, doncs, 11.000 persones, d'empreses molt grans, doncs, com Amazon, només 10.000, però, per exemple, Amazon han acomiadat a tota la gent d'Alexa, tota la gent, doncs, que havia fet d'Alexa, ben bé tothom està fora. Alexa era una història on els d'Amazon pensaven que vendria molt amb Alexa i que tothom parlaria amb Alexa i compraria coses, etc. No passa.
I la gent no ha comprat Alexa?
Parla molt amb Alexa, però no hi compra res, Alexa. És a dir, que, escolta, llavors han decidit acomiadar a tothom. D'una manera com bastant abrupta, també, tipus americà, d'aquestes de... durant dos mesos, aquí a la bossa amb les teves coses i no tornis. Els de Twitter, doncs aquests són els més famosos, que d'entrada a la primera tongada va ser el 50%, n'hi ha 7.500, se'n van quedar en 3.750, després se'n van anar a 1.200, i ara encara estan acomiadant gent. És a dir, que hi deu haver per allà uns 2.500, 2.300 persones. Deuen quedar a Twitter. Ja, també estan contactant.
I Netflix, mica, no? També?
Netflix 450.
Déu-n'hi-do.
Netflix 450 i Netflix tot just ha començat. També té, això té moltes factures, no? Una factura també és aquestes empreses que anaven tan bé, van contactar gent en excés. És a dir, són empreses amb molta grasa.
Clar, per tant, es van fer més grans del compte.
Sí, sí. I llavors aquesta és una bona oportunitat i una excel·lent ocasió per reduir aquesta gràcia i tenir més beneficis. I aquelles coses que havies provat i no funcionaven, com per exemple Alexa, en el cas doncs, d'Amazon, a repensar-s'ho i dir, bueno, què hem de fer, no?
Clar. A tu t'ha sorprès molt o una mica, és a dir, que passi això? Perquè, clar, aquestes empreses depenen de la publicitat i han baixat els seus ingressos, no?
Sí, a veure, amb això tens... Hi ha diverses lectures, no? Una lectura immediata és, això ha anat molt malament perquè ja no tenen publicitat i aquestes empreses depenen de la publicitat. I això és veritat. És a dir, ha vingut la crisi, aquestes empreses s'han baixat moltíssim la publicitat, els ingressos doncs, han arribat a baixar, per exemple, la Meta, un 52%, o l'anunci doncs, ha baixat prop d'un 20%, un 16%, ha baixat el cost de l'anunci respecte al que tenia abans. Llavors, aquesta és una primera lectura, no? Si rasques una mica... veus que no tothom li ha anat malament, a TikTok li ha anat genial. Llavors, doncs, una mica també el que ha passat és que hi ha publicitat que s'ha anat d'un cantó doncs, cap a un altre. Això ja ho sabeu vosaltres, que d'això de publicitat en sabeu molt.
Clar, també passa als mitjans de comunicació, clar. No? Que hi ha canals que tenen més publicitat
clar,
que d'altres.
Clar,
sí.
Que la gent està esperant a veure com no ho veu massa clar, llavors quan hi ha un fet, etc., diu, home, doncs poder sí. I llavors doncs, se'n va, etc. No? Això ha passat molt, doncs, per exemple, no som el cas de TikTok, que al contrari de Meta li està anant molt bé. Clar. I estan anant molt bé, no? També hi ha fets molt concrets que han fet que aquesta baixada de publicitat doncs, sigui important. Fa un any, per exemple, els d'Apple van treure aquesta possibilitat de que tu agafessis anuncis o no, i et subscrivissis anuncis o no, no? No tenim les dades de quin és l'impacte en total de tot això, no? Però, per exemple, sí que tenim alguna dada. Una dada doncs, que tenim és als Estats Units, que l'iPhone domina molt, doncs quants usuaris d'iPhone van dir que volien continuar veient anuncis de Meta? De Facebook. Només un 16%.
nostre.
Això impacta molt, i impacta molt especialment a gent com Meta, perquè la promesa que havien fet els anunciants és que ells feien un targeting, que ells ho afinaven molt bé, a veure qui anava aquell anunci, allà s'hi posaven i allò anava a coll i la gent faria un clic segur, no? I clar, els anunciants van dir, home, si ja no tens ni les dades, ja m'explicaràs com fas el targeting, no? TikTok no va així, TikTok va diferent. I la població és molt més homogènia, són gent molt més jove, no? Per tant, no... I és una història diferent, va per recomanació, va per les coses que són trendy i aquelles coses posen.
Per tant, està guanyant TikTok de les xarxes socials a altres històriques, com Meta, com Twitter o com d'altres, i clar, em pregunto si, abans parlaves de la bombolla .com i el que havia passat, si hi ha semblances, perquè podria ser que empreses que existeixen i que tenen molt d'èxit deixin d'existir, perquè venen al cap MySpace, Compaq, AltaVista i tantes altres. Per tant, tu creus que ara aquí ve un punt d'inflexió, un canvi de model i alguna d'aquestes desapareixerà o no? O sabran sortir d'aquesta crisi?
Jo estic convençut que l'explicació última és que tenim un canvi de model, no? Desapareixeran o no? A veure, ara comencem a veure, l'any que ve probablement, començarem a veure tota una colla de canvis tecnològics que són una oportunitat i que pot ser que algunes empreses s'hi agafin el peu canviat i altres s'aprofitin l'oportunitat. Ja en parlarem de tot això, no? Però sí que hi ha un canvi de model. És a dir, moltes vegades parlem de que les empreses creixen exponencialment i arriben fins a la lluna i més, no? I a Mart, no? Ara que has tingut el Joan Anton Carolà.
Doncs molt interessant, el Joan Anton, sempre com tu d'escoltar, sí?
El Joan Anton és fantàstic.
Doncs tu també, tu també.
Llavors, aquestes empreses doncs, arriben molt lluny, però hi creixen exponencialment. Bé, això no és veritat. Les empreses no creixen exponencialment.
Hi ha un moment que toquen sostre.
Hi ha un moment que creixen molt de pressa, probablement quadràtic, no arriba exponencial, com a molt, i arriba un moment que toquen sostre. Llavors, aquest moment que toquen sostre és quan s'han acabat els usuaris. És a dir, qui queda a Espanya que per apuntar-se a WhatsApp?
WhatsApp ha tocat sostre.
Clar, ningú. Qui quedava per apuntar-se a Meta? Doncs a Facebook. Ja no quedava ningú.
Netflix també ha tocat sostre.
Clar. Tots els altres, i a partir d'aquest moment ja només pots baixar. Ja no pots pujar, no? Llavors, què passa amb l'evolució de les empreses? Quan estàs creixent d'aquesta manera tan ràpida, l'evolució és, hòstia, aquests creixeran molt, però te'n vendran molt, no? I aquest és el cicle que hem viscut fins ara, no? Ara que ja han tocat sostre, clar, ja ho sabem que no creixeran més.
Han de canviar la proposta de valor?
Clar. O canvien la proposta de valor i fan una altra cosa, o s'ajusten amb uns altres paràmetres, no? Llavors, una de les primeres coses que veurem serà optimització, serà probablement monetització, perquè amb anuncis ja no en sortiran, etcètera.
I també ha canviat la pandèmia, no? És a dir, la pandèmia que estàvem tots confinats i que hem viscut durant 2 anys, que utilitzàvem molt la tecnologia, ara que la gent, no? I també ja fa una altra vida, els ha afectat, no? També les tecnològiques, aquesta perquè... sortida de la pandèmia, no? Clar. Es pensaven que el món era per ells.
Clar, o sigui, per tant, en dos sentits, no? Per un cantó, aquest procés d'acceleració, de creixement molt ràpid, ha anat encara més de pressa. Llavors s'han esgotat encara més tot el que... I per l'altre cantó, bueno, com que la gent no podia ni anar a sopar ni podia sortir enlloc, doncs ha comprat coses, ha fet coses, s'ha connectat a les xarxes socials, perquè, clar, tampoc podies fer masses altres coses, no? Llavors s'ha donat aquesta ficció... Això li ha passat molt a Amazon. Amazon ha donat aquesta ficció de que tot es comprava a Amazon. Bueno, durant la pandèmia tot ho havies de comprar a Amazon, no? Uh-huh. Després s'ha acabat la pandèmia i has vist, home, tot, poder no. Comprem una sèrie de coses a Amazon, probablement la ferreteria es compra a Amazon, i igual les càmeres, però això de no superar Amazon, doncs igual no tant.
Per tant, Esteve, tu com a especialista i professor d'ESADE, creus que venen oportunitats, no? Veurem néixer potser gegants que ara mateix ni ens imaginem i que potser en pocs anys dominaran el món, perquè aquest món tecnològic, com saps, és molt ràpid?
Sí, amb això ens passen dues coses, no? És a dir, per un cantó tenim oportunitats perquè la gent canvia.
Clar.
És a dir, els gustos de la gent, doncs, canviar, per sempre ho veiem, no? Si tu agafes ByteDance, que són els amos de TikTok, ByteDance val el mateix que Meta, Snap i Twitter junts.
Com ho has dit, això? Torno a repetir, sisplau.
Sí. ByteDance, que és TikTok, val el mateix. Doncs que si agafes Meta, agafes Twitter i agafes Snap. Snap ha caigut un 80%. La cotització s'ha fet una cotallada.
TikTok és una passada, eh? Tota la gent que està aglutinant.
Pensa que aquí també hi ha molta cosa d'expectatives. És a dir, tota la valoració, tot el moviment d'anunciants, etcètera, etcètera, no es produeix només en base a realitats, sinó amb les expectatives que tenen els anunciants, amb el soroll que hi ha. Tot això funciona amb una mera hype. Llavors, aquest hype es complirà o no? Mm-hmm. Si no es compleix, doncs els anunciants tornaran on eren, no? generen en un altre lloc. O... Però en el moment en què hi ha aquestes perspectives, va aparèixer el hype. Llavors la gent doncs es mou, no? I ara el hype està a TikTok.
Però Google, que també li està molt bé, que deixi d'existir o que sigui superada, no? Recordem Yahoo, no? Que va ser superat i era un buscador molt important. Però jo crec que trobar un competidor de Google no crec que succeeixi.
Sí, però Google, per exemple, està canviant la manera de fer. Si tu t'hi fixes, abans a Google et linkava planes, i això és tot el que feia Google. Cada vegada més Google t'explica coses. I tothom més o menys està convençut que el futur de Google en quant a tecnologia serà aquesta cosa que en diem les language models, aquests models de llenguatge tipus GP3, etc., que el que fan és resumir totes aquestes planes amb una petita frase o amb un petit pàgraf i te l'explicaran a tu. En comptes de linkar-te planes, t'hauran tota la feina d'anar a buscar coses, no? Això està passant. Amb el que deies abans, amb això de Google, no? Ara apareixeran algunes oportunitats interessants. Ara, l'any que ve, l'any vinent, probablement veurem aquestes idees amb realitat augmentada, doncs que quan vagis pel carrer no hauràs de mirar l'smartphone i tot això, sinó que veuràs per les idees i tindràs una fletxa per, doncs, per on anar.
Clar. I
les reunions també les podràs fer així i tot això, no? Clar, això són oportunitats.
Clar. L'únic que crec, per exemple, no sé si et passa, en el cas de Meta, de Mark Zuckerberg, tot el tema del metavers, que semblava que aniria més ràpid, com que ja va més lent i diuen que no s'incorporarà d'aquí 10 anys, potser aquesta, que vagi més tard, no?, fa que aquesta empresa hagi perdut un cert interès, no?, i sobretot la part de Facebook,
clar,
no?
Jo crec que en Meta no li quedarà més solució que monetitzar. Llavors, clar, què pot monetitzar Meta? Facebook no, perquè no hi ha ningú. Els meus alumnes es pregunten, què hi ha a Facebook?
Ningú!
Llavors, Instagram sí, pot fer coses a Instagram. Llavors, la gran que queda on se meta és WhatsApp.
Bé, com sempre, parlant amb l'Esteve, el mirall interessant, no?, de què passa aquest món digital, i no podem acabar la secció sense parlar de Twitter amb ell, no? Què pensa de tota aquesta polèmica? Molts usuaris aquests dies estan acomiadant dels seus seguidors per si Elon Musk decideix tancar la paradeta un dia. Desapareixerà Twitter? Com t'imagines aquest Twitter d'Elon Musk? Et sembla, doncs, que anirà bé, no? Està exagerant molt el que fa, què et sembla? Ara demana que Donald Trump entri a Twitter, també.
Home, a veure, a Twitter ara hi ha més gent, doncs, que mira Twitter que havia mirat mai Twitter, no? Que més gent que ja està a Twitter, doncs, que mai, no? Lo qual, això, no, aquesta cosa tampoc és una cosa molt important, perquè Twitter no ha de les xarxes més concorregudes, doncs, que hi ha, i tot això, no? L'Elon Musk és una mica com l'Steve Jobs, no? Vol fer aquests canvis radicals. Això que Schumpeter deia, doncs, una creació destructiva, no? Per fer aquesta creació destructiva has de destruir coses, no? I l'Elon Musk ja deixa 44 bilions allà, i llavors si això ho vols destruir ràpid, i a més ell s'ho pot permetre, els altres ens faríem fora tots, ràpidament, si ell s'ho pot permetre, doncs clar, pot fer aquestes coses. Clar, si ens hi fixem, què ha quedat allà? Els desenvolupadors. És a dir, tota la resta de gent i els desenvolupadors que pensen que són bons, que això és molt
difícil. Els anem traient, però clar, i quan va comprar, Esteve ja sabia que aquesta empresa no guanyava diners.
Clar.
Llavors, perquè bé, si saps que compres una empresa que no guanya diners... Què volia,
sí,
llavors, fer en Twitter? Donar-se a conèixer molt més, Elon Musk?
Probablement també. Però probablement li ha agafat el peu canviat. Perquè, clar, immediatament després va venir una baixada de la borsa, aquesta empresa, com totes, va haver com a mínim un 30% menys, clar, 44 bilions, un 30% són 12, més o menys, llavors estaríem per...
Ha vist que perd diners, s'ha posat nerviós...
Clar, a veure si això ho podem arreglar, no ha pogut arreglar perquè la llei americana diu que no pot ser, que tu havies dit 44 i que la borsa dona igual...
I ara s'inventa la marca blava, que s'ha de pagar, no?, una mica,
sí,
per ser-hi...
Clar, pensa que la marca blava li dona 2 milions i mig, i en perdia 4 cada dia. És a dir, la marca blava no és la solució de Twitter. La solució de Twitter probablement vingui pels continguts, per tenir molt més contingut, vídeo llarg, text, etc, per fer una mica de YouTube de coses més sèries. I aquests continguts, doncs, si algú vol recuperar els 44 bilions, i sembla que l'Elon Musk vol recuperar els 44 bilions, a part de treure a Twitter quan la cosa estigui millor, etc, si és que hi arriba, i tot això, probablement tindrem un d'aquests models freemium, aquests models que una part pagues i una part no pagues, i aquest tipus de coses, i la marca blava és un primer pas, però probablement acabarem pagant més. El model de anunciants, que aquestes coses només funcionin amb anuncis, s'està acabant amb tot.
Clar. El que queda clar és que, com ens deia l'Esteve, Twitter hi hauran continguts més llarg, inclosos vídeos propagant, també, no? Més semblant a TikTok i a YouTube. Sí. I aquesta marca blava també pagant. Més gran, més gent, més polaritzat, més continguts. Veurem, però no tancarà. El que hem deixat clar és que no tancarà.
Jo crec que no. Jo crec que no.
Molt bé. Esteve Almirall, professor de SADE, com sempre, un plaer escoltar-te, aprendre amb tu el Revolució 4.0. Gràcies.
Moltíssimes gràcies, Chantal.
Que meravellós que ningú hagi d'esperar un instant abans de començar a millorar el món. Anna Frank. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Al Consorci LocalRed acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local.
Quan estàs dissenyat per a no perdre cap oportunitat, tot el que es presenti encaixa amb els teus plans. Nou Toyota Yaris Cross Electric Hybrid, el nou referent dels suburbans, dissenyat per a tot el que et proposis.
Toyota, liderant el canvi.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Ja sabeu que amb Solideo estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci, parla.
Sí.
Solideo.cat, solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Ignorem la nostra veritable alçada fins que ens posem drets. Emily Dickinson. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Masterclass Becerra amb Santiago Niño Becerra.
Fa uns dies vam conèixer l'aposta del gegant Cisco per Barcelona per fer-hi un centre de disseny de xips. També hem sabut que els bitcoins s'ensorren i han atrapat molta gent i que les previsions econòmiques de la Comissió Europea són bastant dramàtiques. Notícies bones i dolentes que ens demostren que vivim temps molt i molt convulsos. Santiago Niño Becerra, què tal? Bona nit, com estàs?
Pues mira, Chantal, una mica sorprès per el que ha dit fa poc el Fons Monetari Internacional, sí, que reclama a Espanya una retallada de despesa o un increment d'impostos de 6.500 milions d'euros.
Ja, dada que et preocupa, no?
Sí.
Dada que et preocupa i que volies comentar, volies afegir alguna cosa? Perquè jo volia començar, Santiago, parlant de Cisco, d'una notícia positiva per Barcelona, però si vols acabar de concretar
no,
el que
no,
t'ha
no,
semblat...
No, és un flash mm-hmm. que he llegit fa res.
Clar. Bé, doncs notícies que arriben i notícies va. Comencem amb una positiva. Cisco aposta per Barcelona. Això és una bona notícia, estàs d'acord? Sí?
Això és una bona notícia,
Val. Però, espera... Espera, sí. Però hauríem de dir Cisco aposta pels milions del PERTE i és igual el lloc. És a dir, fabricar aquests semiconductors mundials és molt important.
Sí, és molt important i la notícia és molt bona, però és el que et volia dir, que tindrà de passar un temps per veure si és molt boníssima o requete boníssima. Per què ho dic, això? Perquè sí que és veritat que aquesta inversió Cisco la farà, però haurà que veure si tots els professionals que contractarà seran espanyols o hi haurà de fora, quin impacte té sobre la indústria auxiliar catalana o bé tot serà importat. És a dir, la notícia és molt bona, però ha de passar una mica de temps per veure el nivell de bo que té aquesta notícia.
Si es compleix l'objectiu de la Unió Europea de fabricar el 20% dels semiconductors mundials el 2030, canviaran moltes coses. Vull dir, realment no es dependrà tant d'Àsia, Santiago Niño Becerra?
Bueno, no. El que passa és que, a veure, Chantal, el 20% és el 20%. A veure, és a dir, la dependència es reduirà. El que passa és que pensa, per exemple, que els xips d'ultimíssima tecnologia, perquè dins dels xips hi ha nivells, no? Però els xips que són el Nova Mas del Nova Mas, Taiwan fabrica el 65% d'aquests xips. Uh-huh. És a dir, arribar a no dependre és que és molt complicat. El que passa és que jo crec que la dependència, és a dir, si està pactada i si hi ha intercanvi i si hi ha col·laboració i si hi ha pau i totes aquestes coses, vull dir, no és dolenta, perquè estem en un món que és totalment... És global, el món. Llavors, bueno, és a dir, Taiwan fabrica el 65% d'aquests xips, bueno, doncs perfecte. Taiwan no fabrica aigua Perrier i França li ven aigua Perrier. És que no sé, és a dir, no és que sigui intrínsecament dolent. El que és dolent és quan les coses es torcen.
Clar. Un altre tema que volem tocar a la secció de Santiago Niño Becerra, bitcoins, canviant de tema, la plataforma de compra-venda de bitcoins, FTX és a un pas de fer fallida. Oients, el bitcoin ha perdut el 70% del valor, milers de persones han vist perdre els seus estalvis i ha atrapat uns 8.000 milions d'euros. Tu sempre ja has dit, quan hem parlat de bitcoins, que no era una bona inversió, oi?
No, jo no he dit això. Chantal, jo el que he dit és que si una persona... O sigui, per invertir en bitcoins...
Que no era segura.
Bueno, que no era segura, sí, mm-hmm. Però si la persona li sobra... Una persona X, li sobren X diners, no té por de perdre'ls i no els necessitarà en almenys 3 anys, home, que comprar bitcoins està bé. Ara, fixa't les tres condicions que jo poso per davant. De tota manera, amb aquesta història de la caiguda de preus del bitcoins, ojo amb això, perquè hi ha diversos experts que diuen que això pot estar, entre cometes, provocat. És a dir, hi ha un rumor o llegenda, o digue-ho com vulguis, que corre per al món de les criptos, que diu que i en el món hi ha 10, 15, 20 grans tenidors de bitcoins. Grans tenidors vol dir persones, empreses, fons que tenen 100.000, 150, 200.000 bitcoins. Llavors, si això és cert, aquesta davallada del bitcoin pot haver sigut provocada. És a dir, algú que té molts bitcoins o alguns que tenen molts bitcoins venen una part, el preu baixa i quan baixa tornen a comprar.
Clar.
I evidentment a un preu més baix i després el preu puja.
Clar.
És a dir, sí. L'impacte d'això ho veurem d'aquí uns dies.
A més, ha coincidit aquesta setmana que hem conegut la mort l'acusat d'estafa de criptomonedes més gran a Espanya, en caure d'un cinquè pis. Javier Biosca va sortir de la presó fa 3 setmanes després que algú pagués el 1 milió d'euros de fiança i les víctimes reclamen que s'investigui si ha estat o no un suïcidi. Bé, aquest tema de les criptomonedes, el que ha passat també és doncs, que un producte revolucionari que la gent hi inverteix, no? S'enganxa els dits i ha petat, no?
Bueno,
en aquest sentit.
A veure, Chantal, s'enganxa els dits o no? O no? És a dir, jo conec una persona que va comprar quan estava a $5.000 i va vendre quan estava a 60.000. Uh-huh. A veure, s'enganxa els dits o no?
Ja. En aquesta persona que parlàvem de la seva malauradament mort, doncs estava acusat d'estafar uns 500 milions d'euros a uns 750 inversors que li van entregar els diners amb la promesa que els convertiria en criptomonedes a través de l'empresa Algorithmis Group. Per tant, bé, hi ha hagut una estafa, una possible estafa piramidal.
Sí, aquest és el problema. És a dir, jo ja torno a dir o torno a recordar les tres condicions que jo poso per davant per invertir en criptos.
Una altra notícia que volem comentar amb Santiago. La fàbrica Ford a Almussafes, al País Valencià, pot retallar fins al 50% de les jornades dels treballadors que fan els cotxes elèctrics. Mai més ben dit, agafem-nos que venen revolts.
Sí, a veure, amb el tema del, en el món de l'automòbil s'està produint una revolució que va molt més enllà de si l'automòbil del demà serà elèctric o no elèctric. És a dir, i tot passa per un tema que es comenta poc o res. A veure, un automòbil elèctric, quin automòbil és igual, però un automòbil elèctric té de mitja el 30% menys de peces que un automòbil amb motor de benzina. Per exemple, no té canvi de marxes, vull dir, etcètera, etcètera. Això per una banda. I en segon lloc, i per aquesta raó, necessita moltes menys hores de feina. Clar, si això afegim que només per aquesta raó, és a dir, una planta que passi de fabricar automòbils amb motor de combustió amb automòbils elèctrics, vull dir, s'ha de reorganitzar. Però a la vegada les empreses estan reorganitzant-se a nivell mundial. Per exemple, Nissan, recordem que va decidir sortir d'Europa. És a dir, Nissan ha sortit d'Europa, és a dir, se'n va d'Europa. I Ford, que és la que té aquesta fàbrica al Almussafes, vull dir, també està en un procés de reorganització i ha dit que s'està replantejant si inverteix o no al Almussafes.
Per tant, és important, perquè el sector de l'automoció, recordem, és el 10% del PIB.
Sí.
Per tant, té que veure molt amb les nostres expectatives de futur.
Pues sí. Sí, perquè, és a dir, Espanya té, en relació a l'automòbil té un problema. És a dir, és el 10% del PIB, com tu has dit, Chantal, però hi ha 18 plantes de ensamblatge d'automòbils a Espanya, però no hi ha cap centre de decisió. És a dir, totes les empreses són estrangeres. És a dir, que una empresa decideix tancar aquí i adéu.
Clar. Per acabar, la teva conclusió de la cimera del clima acabat a Egipte, com sempre, amb mostres de bona voluntat, bones paraules o traurem alguna cosa?
Bueno, ha quedat clar que amb diners s'arregla, entre cometes, tot. És a dir, què ha decidit la cimera del clima? Pagar als països pobres que pateixen més els efectes del clima en al voltant de 100.000 milions de dòlars, però no s'ha pres cap mesura per reduir la contaminació. El problema quin és aquest? Que pagar és molt fàcil perquè només és imprimir bitllets. L'altre és molt més complicat.
Molt bé. Doncs, com sempre, un plaer parlar amb Santiago Niño Becerra, escoltar també el seu punt de vista de moltes notícies d'actualitat. Abraçada forta, Santiago.
Va, gràcies, Chantal. Bona nit.
La creativitat és intel·ligència divertint-se.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria t'hi acompanyem.
Acabem el programa Oients i ho fem amb una altra frase. Avui hem començat amb una frase de l'astrònom Kepler i acabem amb la d'un altre científic fonamental, Isaac Newton. I és aquesta la frase d'Isaac Newton. Si he pogut veure més lluny és perquè he pujat a les espatlles de gegants. És a dir, que la feina dels qui ens han precedit és molt i molt important. Som peces d'un engranatge que no s'atura mai. Tots podem ser gegants que ajudin a les pròximes generacions a veure-hi més lluny. I, com sempre, gràcies a tot l'equip que fa possible el Revolució, gràcies a tots els oients i ens retrobem demà diumenge, recordeu, els diumenges a les 10 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. No us ho perdeu. Fins demà!
L'equip del Revolució 4.0. Chantal Llavina, Jordi Pi, Jordi Portals, Anna Cervera, Judit Sala, Marc Brugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo.
entre tu i els altres. Sé bé què sents, dus a dins la mateixa guerra. Tothom busca un trosset de terra i casa nostra és un tros de temps. Sé bé què sents. Espanta, vine aquí, tinc un circ de cançons fins a l'alba. Quan et plogui a dins, vine a casa, tanca els ulls si no veus.
Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana. Somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina. Camina lluny. Camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te. Camina.
Si la nit t'espanta, vinc aquí. Tinc un sí de cançons fins a l'alba.
Siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis i no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides, que viure, viure no és estar vius, viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa quan tu rius.
Espanta.